Tas de Clàssica amb Antoni Sàbat, Josep Maria Vallès i David Rovira.
Bon vespre, estimats amics oïdors de l'Espluga FM Ràdio. Antoni Sàbat i Josep Maria Vallès, i avui el control de sort Gerard Bosch. Ens proposem d'iniciar novament la nostra temporada de Tas de Clàssica. No sabem ben bé quin serà el format definitiu del nostre programa, però en principi els dimarts estarem al capvespre a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio per gaudir de la música clàssica. Probablement el format seguirà sent, com ha sigut en les dues temporades anteriors, la música antiga en primer lloc, a partir de les modificacions que s'han fet a l'Espluga FM Ràdio, probablement doncs, tindrem alguns dels condicionaments que mirarem de resoldre favorablement i, per tant, escoltarem música clàssica cada dimarts en el programa Tas de Clàssica. Pel que sabem, de moment, Ràdio Montblanc en recollirà també el nostre programa i sembla que s'emetrà per xarxa. Per tant, mirarem de fer un programa a partir de la música antiga, de la música clàssica convencional, de notícies musicals, dels concerts, l'agenda, etc, etc. Mirarem cada setmana de fer-vos arribar algunes peces que siguin importants dins el món de la música clàssica i per això començarem avui com començàvem els nostres programes anteriors, tant la temporada darrera, que al final, per raons personals, vam haver de deixar d'emetre dos o tres dels programes que teníem previstos, i avui tornarem a reprendre doncs, aquest programa Tas de Clàssica, i avui ho farem amb el que ens ha preparat l'Antoni Sàbat sobre Jean-Baptiste Lully.
Sí, Jean-Baptiste Lully, un músic italià i francès. Començo jo?
Comences.
Doncs Jean-Baptiste Lully, que va néixer a Florència l'any 1632 i va morir a París l'any 1687. Es deia realment Giovanni Battista Lully. Era fill d'un moliner de Florència que esdevingué un ballarí, coreògraf i compositor francès que va crear la tragèdia ballet, un gènere teatral, amb un pròleg al qual canta la grandesa del rei, i la comèdia ballet, una mena de dansa-teatre que compongué amb el dramaturg Molière per a divertir el rei i a la cort. També va ser sobreintendent de la música de Lluís XIV de França, pels seus dots com a músic i com a organitzador, així com a de cortesà i intrigant, Lully va dominar tota la vida musical a França a l'època del rei Sol. Va ser l'origen de moltes formes musicals que bé va organitzar a concebre la tragèdia lírica, el gran motet, l'obertura a la francesa, etc. La seva influència sobre la música europea de l'època va ser gran i nombrosos compositors, entre ells els més grans, Henry Purcell, Georg Philipp Händel, Johann Sebastian Bach, Jean-Philippe Rameau, li són d'autors d'una manera o d'una altra. Giovanni Battista Lully va arribar a França el 1643, entrant com a bailet de cambra de Mademoiselle de Montpensier, que desitjava perfeccionar els seus coneixements de la llengua italiana. A l'edat de 13 anys, manifestant seriosos dots per a la música, va aprendre a tocar el violí. Es va mostrar com un excel·lent ballarí i va incorporar-se a la gran banda dels violins du Roi, composta per 24 instrumentistes. El 1653, Lully va ballar amb el rei en el ballet de la Nuit. Escoltarem,
tal com ens has preparat, una obertura del ballet de la Nuit, que interpretaran els components de la música antiqua de Köln que dirigeix Rainer Hubel a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio al programa Tas de Clàssica.
Tas de Clàssica, amb Antoni Sàbat, Josep Maria Vallès i David Rovira.
Prop de 12 minuts passen de les 8 del vespre, quan reprenem el nostre programa, havent escoltat aquesta música antiga de Köln, dirigits per Rainer Gober, que ens han ofert aquesta obertura del ballet de la nuit de Lully. A París, Lully va seguir els estudis musicals amb Johann Sigismund Kusser, que a França es feia anomenar Kusser. Va obtenir ràpidament la direcció d'un nou conjunt musical, la banda dels Petits Violons. Perfecte cortesà i hàbil home de negocis, va esdevenir ben aviat primer compositor de la cort i les seves àries i ballets van consagrar la seva reputació. Amb el suport de Lluís XIV va esdevenir compositor de cambra i més tard sobreintendent de la música real, encarnant la magnificència de les cerimònies de la vida del rei. L'orquestra dels 24 violins fascinà tota Europa. Després de més de dos segles, orquestra que conegué el seu apogeu sobre la direcció de Lully.
Bé, ara doncs escoltem una petita mostra de com sonava l'orquestra dels 24 violins del rei, que ens ofereixen els components de la Folie Française de Patrick Cohen-Ankenine. Era un tast de la música dels 24 violins del rei de Lully, interpretat per les Folies Françoises de Patrick Cohen-Ankenine. Giovanni Baptiste Lully es va naturalitzar francès el 1661 amb el nom de Jean-Baptiste Lully i pocs mesos després es va casar amb Madeleine Lambert, el pare de la qual era lleutista i professor de dansa i director de música de Mademoiselle de Montpensier. A partir de 1664, Lully va treballar regularment amb Molière, que l'anomenava el llibertí, creant el gènere de comèdia-ballet sense per això renunciar als ballets de la cort. Però el 1671 es va enfrontar i esdevingueren terribles enemics.
Continuem el nostre programa a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio, Tas de Clàssica, en aquesta primera edició de la nova temporada d'aquest tardor de 2017. Escoltarem ara la conegudíssima Marxa per la Cerimònia dels Turcs, música de Lully, escrita per la comèdia de Molière, el Burgès Gentilhome, per tant, música de circumstàncies, i que ens interpreta la French Orquestra de les Siegles, director, dirigida per François Xavier Roth.
Thank you.
Hem escoltat la marxa per la cerimònia dels turcs de Lully, que ens ha interpretat la French Orquestra de Siegles sota la direcció de François Xavier Roth.
El 1672, Lully va comprar a Perrenc el privilegi de l'Acadèmia Royal de Musique. Farcit d'honors i de riqueses, va compondre llavors una tragèdia lírica per any, aproximadament, eclipsant pels favors reials de què gaudia tots els compositors dramàtics de l'època: Marc-Antoine Charpentier, André Campra, Louis-Nicolas Clairbeau. El seu llibretista favorit era Philippe Quinault. Una de les òperes més celebrades de Lully és Alcestes, o El triomf d'Alcides, en títol en francès Alceste ou le triomphe d'Alcide. És una tragèdia lírica amb pròleg i cinc actes, amb llibret francès de Philippe Quinault, i que es basa en l'Alcestes d'Eurípides. S'estarà en el teatre Jeux de Pomme du Bel Air, una pista de tennis reconvertida, el 19 de gener de 1674. Però els enemics de Lully, que eren nombrosos, d'ençà que obtingui el privilegi de l'òpera, s'aplegaren a la sala i no se'ls va escapar ni un sol aplaudiment en tota la vetllada. I l'endemà les crítiques no foren gens elogioses. No obstant, quan el rei, que volgué que les repeticions es fessin a Versalles, l'òpera fou acollida amb entusiasme a la cort i les males llengües acabaren reconeixent el valor de l'obra.
Quan passen 20 minuts i mig de les 8 del vespre, us oferim aquesta petita mostra d'aquesta òpera amb interpretacions de la Concert des Nacions, dirigida per Jordi Savall, i de l'ensemble Sagituris de Jean-Claude Malgiore. Malgiore? Malgiore.
Malgiore.
Thank you.
Era la marxa dels combatents i la marxa dels dimonis interpretada pel Concert de Nacions que dirigeix Jordi Savall i un fragment de la Grande Cour de la Chambre de Rouen i l'ensemble Sagitarios de Jean-Claude Malgiore.
Tas de clàssica amb Antoni Sàbat, Josep Maria Vallès i David Rovira.
El 1681 Lully va assolir l'apogeu de la seva carrera. amb el nomenament com a secretari del rei. Malgrat ser pare de 6 fills, era conegut i criticat pels seus enemics per les seves pràctiques homosexuals. Lluís XIV, com a tot home de l'època que es considerés honest, tenia pànic a l'aleshores anomenat el pecat italià. Així, quan en 1685 les relacions de Lully amb Brunet, un jove patge de la capella, van fer-se públiques provocant l'escàndol, Lully va perdre part dels favors del rei, el qual, per exemple, no va assistir a les representacions de la darrera òpera Armida, el 1686. Lully va compondre la seva darrera obra completa, Acis et Galatée, pastoral heroica en forma d'òpera, per a la cort més voluble de Lluís de França, el gran Delfí, fill de Lluís XIV. Va morir de gangrena a París en 1687, arran d'una ferida al peu que es va provocar amb el seu bastó de direcció, una llarga i pesant tija que es feia servir per marcar el compàs colpejant a terra.
I doncs molt bé, per acabar aquesta primera part del nostre programa d'avui, aquesta represa en el programa Tas de Clàssica, la sintonia de l'Espluga FM Ràdio, que com sabeu doncs fem una primera part de música antiga i que després continuarem explicant-vos altres coses. De moment, la darrera peça que avui ens ha preparat l'Antoni Sàbat, per finalitzar, escoltarem doncs una mostra d'aquesta darrera òpera de Lully que ell ens anunciava, Acis et Galatée, entré de Dansa de Safirs, en la versió de les Arts Florissants de William Christie.
Acis et Galatée, que interpretava el conjunt Les Arts Florissants de William Christie. I avui, amb això, hem acabat el recorregut amb aquest gran músic francès, italià-francès, vaja. Adéu-siau per part meva.
Molt bé, gràcies, Antoni. El Tas de Clàssica en aquesta represa de la temporada, represa que coincideix, de fet, amb la primera de les sessions de l'emissió d'avui, el primer programa o la primera emissió que ha fet l'Espluga FM Ràdio en aquesta temporada, aquesta tardor. Evidentment, us hem de demanar que si algú ens està escoltant, que tingui l'amabilitat de fer-nos una trucada al 977-87-0076. Tota vegada que una de les coses importants de la ràdio és saber si realment tenim audiència, no? I per tant, encara que no us identifiqueu, si no voleu, no cal, però sí que aniria bé que si algú ens està escoltant tingués la mobilitat de fer una trucada al nostre control. El Gerard Bosch ens passarà la veu del telèfon cap aquí al locutori i mirarem doncs de saber si realment a l'Espluga tenim doncs algun oient, cosa que ens interessaria moltíssim, no? Suposem que amb totes aquestes reformes que s'ha fet a l'Espluga FM Ràdio en relació a la programació i el fet de passar doncs la veu pública, tornar a fer notícies de l'Espluga, la qual cosa doncs l'any passat, al final de la temporada de l'any passat, doncs anàvem una mica coixos de totes aquestes coses, doncs avui sembla que aquesta represa doncs és molt formal i per tant podrem tenir doncs la veu pública, podrem tenir notícies locals, podrem escoltar doncs altres programes que no tenim una escaleta al davant, però que si la tinguéssim o tenim algun programa o si el Gerard Bosch us ho vol explicar, doncs d'aquí una miqueta li donarem entrada. No? Bé, doncs anirem fent. Si algú ens escolta, sisplau, truqueu-nos. També sabeu que teniu a la vostra disposició la web www.esplugafmradio.cat, tot seguit, i el telèfon que us repetim, 977-87-0076. Si algú s'anima a fer-nos una trucada, ens farà d'allò més feliços. Nosaltres continuarem el programa quan pràcticament passen 40 minuts de les 8 del vespre i ho farem esperant la segona part d'aquest programa d'avui. A les 9 tenim butlletí de notícies, el repàs de l'actualitat de l'Espluga de la Conca en un minut i també l'estrena d'una part d'un programa interessant, no? Els contes en anglès de l'Espluga FM Ràdio. Això serà a les 9 en punt. Mentrestant, us proposem d'escoltar música de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Us hem ofert aquest fragment d'un allegro de Wolfgang Amadeus Mozart per anar completant l'hora fins a arribar a les 9, en què tindrem el butlletí de notícies, la veu pública, el repàs de l'actualitat espluguina en un minut i també l'estrena dels contes en anglès de l'Espluga FM Ràdio. Hem posat aquesta música de Mozart perquè suposem que és una música que agrada gairebé a tothom, però us recordem que necessitaríem una trucada d'algú que ens estigui sintonitzant, perquè una de les coses més importants per una ràdio és el control de la seva audiència. Avui hem començat aquesta nova temporada de l'Espluga FM Ràdio i també hem encetat doncs, aquesta edició del nostre programa 52. Fins ara portem 52 programes fets de tas de clàssica, no? I tot i que el format probablement doncs, d'aquest programa d'enguany doncs, tindrà algunes modificacions en relació al que era habitual els dimarts, doncs la primera temporada només el vam fer de 8 a 9, en la segona ja el vam fer de 8 fins a 10 i en la segona hora us oferíem com intentarem fer en aquesta ocasió d'aquesta temporada que encetem avui. Intentarem doncs, també que aquesta segona hora us puguem oferir tota una peça sencera. Avui per aquesta segona part tenim programat el trio en piano número 2, opus 100 de... molt bé, Joan Maria. Sí?
És el programa 54, el d'avui.
Sí?
Sí, senyor.
Ah, mira, veus, sempre va bé tenir un home científic
no.
Que està allò per...
50, de fet, 54, eh?
Molt bé, molt bé.
Endavant.
El trio que no em sortia, perquè no tenia el paper al davant, i quan no tens el paper al davant d'un micro, doncs et passen coses així, no? És el trio en piano número 2 de Franz Schubert, opus 100, 929, escrit el 1827. Per tant, ara us deixem amb la música, novament, un altre fragment de música de Mozart, i amb això arribarem a les 9 en punt.